Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva pels que encara no han arribat a casa després d'una nit que es pot haver allargat des de molts punts de vista, i plàcida per aquells que tot just estan obrint un ull a aquesta hora del matí i pensen, mira, encara tenim tot per davant i tot és possible després d'aquesta setmana de retorn per tantíssima gent després de les vacances de Nadal, és aquell moment que ens agrada dirigir-nos a un raconet molt especial, que és el final d'un carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai exactament en quin lloc del mapa es troba. I al final d'aquest carreró hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, al darrere de la porta del qual s'hi amaga una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i, com sempre, és un gust, un privilegi saludar l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Què tal, Blai? Com a tot?
Blai?
Ai, Blai. T'he dit Blai? Ostres, per favor. Què tal? Ostres, però que
bon dia, estem, bon dia,
Xavi.
Bon dia. Blai Morell.
Que estava mirant sí. El Blai ara, eh?
Sí, sí, sí.
Ostres,
sí.
Ostres, bueno, què tal?
Estàs bé o no?
Sí, sí, molt bé,
fantàstic.
Molt bé, molt bé.
A part de despistat, la resta bé, no?
A part d'això, molt bé.
No
sí, hem començat l'any amb molta embranzida. No sé aquesta setmana com ha resultat per tu, però...
Déu-n'hi-do.
És una mica durillo, eh? No ens
sí.
O sigui, no ens enganyem que...
No.
A més, i aquest any encara, perquè mira, Reis va caure dissabte i vam tenir el diumenge per jugar amb les joguines, per entendre'ns, no? Però el dilluns és aquella mena de desboranca gairebé existencial, de dir, és el precipici, sí o no?
Sí, sí.
I l'any que ve, que caurà Reis en diumenge, cauran dilluns, perdona, perquè aquest any és de traspàs.
Mm-hmm.
Clar, cauran dilluns, mira, encara començarem la setmana en dimarts, però vaja, després de Reis, l'endemà de Reis, ja pensar amb el retorn a la feina, certament
sí,
està
sí.
Un pèl angoixant, eh?
Bueno, és el gran retorn.
Setmana,
és el gran retorn, diguem-ne, no? A l'estiu és tot com més esglaonat i no hi ha tanta sensació
sí,
genèrica,
sí.
Global, sí. De retorn, però el de Nadal és impactant perquè és molt col·lectiu, eh? Molt tothom
sí.
A la vegada, de cop.
No,
dient,
que
a
més,
bueno.
O sigui, és l'inici del túnel, d'aquest túnel que parla el Toni Clapés, per entendre'ns que s'allarga fins gairebé la Setmana Santa.
Sí, 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 pràcticament estem parlant de finals de març, normalment.
Sí, sí, sí.
Tot el gener, tot el febrer i tot el març. O sigui que...
En fi.
Ja ve, ja està aquí. Però bé, ja li veurem la sortida en algun moment o altre. Bé, et sembla que llegiu un parell de cartes, a veure de les que ens han arribat?
Sí, mira, si et sembla, no en llegirem dues, sinó que en llegirem tres. Perquè, a veure, estem encara al desembre, agafarem tres cartes al mes de desembre que són inequívocament nadalenques, bàsicament perquè en alguns dels sobres són de color vermell, que indiquen, diguem-ne, un to més o menys nadalenc, i un altre té una franja que posa Merry Christmas, vull dir que no fa falta ser Sherlock Holmes, per endevinar, per intuir que dintre hi ha una felicitació de Nadal, tot i que tenim present que en quedaran també pendent algunes, que suposo que acabarem entre la setmana que ve i l'altra. Vull dir que no arribarem, per entendre'ns, a Carnestoltes llegint encara felicitacions de Nadal, però que, clar, és que pensa que hi ha una aglomeració de correspondència que està relacionada, evidentment, amb els bons desitjos que ens donen els oients.
Molt bé.
Mira, la primera de les cartes és una carta que ens arriba des de Sitges. Ens la remet la Rosa Maria Reventós. De dins extraiem, doncs, efectivament, una felicitació de Nadal d'un arbre molt ben decorat, amb uns trucalats del Pare Noel, d'uns mitjons, d'un arbre de Nadal i d'un ninot de neu. Diu així, Sitges 13 de desembre, apreciats Albert i Xavier, com ja vaig fer l'any passat, us torno a escriure per felicitar-vos les festes nadalenques i desitjar-vos un bon any 2024. Sempre espero el diumenge per poder escoltar-vos, ja que em feu passar una estona molt relaxada i a la vegada aprendre coses que no sabia. Una forta abraçada d'una àvia sitgetana, la Rosa Maria Reventós. Postdata per tenir les faltes d'ortografia que hi he pogut fer, que evidentment no es tenen gens en compte. Doncs mira, la Rosa Maria Reventós, que és la primera carta que ens arriba des de principis de desembre. La segona ens la remet la Margarida Font des de Mata, des de Girona. Des de dins extraiem també una felicitació de Nadal. Aquesta és una amb un sobre que s'obre i que s'escampen coloms de la pau, i de dins podem llegir: i si enviéssim cartes per colomets, bon Nadal i un bon any 2024, ple de pau, de salut i d'amor. Doncs mira, aquesta oient, la Margarida Font. Ah, espera, que aquí hi ha també una carta a dins. Estimats, ha arribat el dia de tornar a escriure. Quan vareu llegir la meva primera carta, m'havia endormiscat. Va ser el meu marit que va dir: avui llegir la teva carta, sort dels podcasts. Quina alegria rebre la ràpida resposta, va ser com un petit regal la carta. Heu parlat l'altre dia de la ella de llacs. Ja em va fer il·lusió que parléssiu de Banyoles, però pels banyolins tenim estany, no llac. No és que us renyi, sols per la vostra informació. Però al seu moment ho vam precisar, eh? Vam dir que no era ben bé un estany, o sigui, no era ben bé un llac, que és un estany, tot i que... Clar, la diferència entre estany i llac, diguem-ne que des del punt de vista semàntic o greve, diguem-ne etimològic, és certament una mica ambigu. Continuo la carta. Aquest any he canviat de grau, soc àvia d'una nena molt espavilada i riallera. També ara estic jubilada, soc la meva pròpia jefa. Continuo molts anys amb el basar, l'imagino diferent al de la pel·lícula d'en James Stewart, el del 1940. Fins aviat, la Marga. Postdata, segurament la llegireu cap al març. Veurem.
No.
Us desitjo als dos, Albert i Xavi, i a tota la família RAC1, un bon 2024. No, doncs no, ens l'hem llegida, doncs mira, tot començant el 2024, i aquesta oient, la Margarita Font.
Ha dit que és des de Mata, has dit, oi?
Des de Mata, sí, des de Mata. Perquè... Si no, suposo que ha de ser molt a prop de Banyoles, això, evidentment. Clar.
Mira, és el que estava pensant. Si és el municipi, i crec que no m'equivoco, proper a Banyoles, hi vaig passar fa molt poc,
Sí?
I escolta, és una zona estupenda, de Catalunya. O sigui que em fa molta il·lusió. Que... A veure, és un municipi molt petitó, em sembla. No sé quants habitants té, però vaja, 1.000 o 2.000 deu tenir.
Jo et confesso que Mata era un poble que mai havia sentit anomenar,
sí, sí,
per la meva vergonya i oprobi...
No, és petit, no és molt petit, mai, també, al final hi ha molts municipis a Catalunya, més de... Ara són 800, no sé quants, no recordo.
Caram, molt bé. Però vaja, en qualsevol cas està a prop de l'estany de Banyoles, eh? Vale, mire, la tercera carta ens la remet la Marta Flor des de Canet de Mar, i de dins també una felicitació de Nadal molt bonica també, amb tres arbrets col·locats, una estrella, i de dins podem llegir: Canet de Mar, 6 de desembre. Estimats Albert i Xavi, un any més us envio una postal de Nadal per tal d'agrair-vos que diumenge rere diumenge ens obriu les portes al vostre basar de les sorpreses. Ens permeteu viatjar amb vosaltres a través del temps i l'espai amb el Beorleg Express, i ens descobriu nous matisos de tantes paraules que en principi ens semblen del tot corrents. Cada paraula és un món i durant una estona ens permeteu explorar-la. Gràcies, doncs, bones festes, la Marta Flor, doncs des de Canet de Mar, província de Barcelona.
Que bé, doncs, una pila de gent enviant-nos cartes, en aquest cas van vingut del Garraf, del Pla de l'Estany, del Maresme, estupendo. Evidentment, convidem a tothom que ens vulgui seguir enviant cartes aquest 2024, que gairebé que sigui propòsit d'any nou. Aquest any escriuré més cartes, doncs mira, com a mínim podeu començar per Nadal Basar. Bé, recordeu que l'adreça és sempre la mateixa, el Basar de les Sorpreses. L'adreça és l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036, a Barcelona, i el compromís és sempre el mateix, el de l'Albert: llegir-les per antena i respondre-les una per una personalment. Bé, anem al Beorleg Express, no hi ha pèrdua de costums, tot està nou de trinca. Bé, perfecte.
Sí,
ha passat revisió?
La setmana que ve.
Val, perfecte.
La setmana que ve, a principis d'any, és quan passa la revisió. Per això ja l'he deixat, diguem-ne, ben netet i ben polidet, perquè esperem que no hi hagi cap problema i que la setmana que ve puguem fer el basar sense cap mena d'entrebanc.
La Molins però, no va tocar cap botó estrany ni res, la setmana passada.
No, res, no. A més, escolta, la Clara, molt bé, tu. Perquè ella havia sentit el basar i tot això, però va quedar gratament sorpresa que el viatge, a més, malgrat alguna insinuació per part teva de que no era massa segur i que era una mica trotinat aquest vehicle, la veritat és que va anar molt bé el viatge, Vull dir que...
Ja veig que ha recuperat les banderetes.
Sí,
hombre, hombre.
Sí, perquè sé que et fa molta gràcia això d'endevinar les banderetes. Va, aquesta és fàcil.
Bueno, perquè a mi em fa gràcia, perquè és com quan vas a la costa i veus els vaixells que tots porten la bandera, o diverses banderes del lloc d'origen i del vaixell i de no sé què i tal, doncs el mateix, no? Anem amb la bandera del lloc on anirem. I avui veig... La bandera és de les fàcils, eh?
Sí.
Bandera blanca, cercle rodó al mig, de color vermell, Japó.
Perfecte, molt bé, el país del sol naixent. Avui, doncs mira, ens anem a Kyoto, a la capital cultural del país, i en una de les diverses seus que hi ha d'uns grans magatzems anomenats Takamiyaya, que estan situats en una de les grans avingudes de la ciutat, a la zona anomenada Kakebonocho, i que es troba a la part oest d'aquesta gran metròpoli.
I Kyoto per què?
Doncs mira, el motiu, ja saps que a vegades el punt de partida dels basars és bastant, a vegades insòlit, a vegades fins i tot estrany, però és que avui és una notícia que em va cridar l'atenció fa uns quants dies, que, malgrat que és d'una banalitat extrema, en el seu país d'origen ha provocat un autèntic drama, reforçat, evidentment, per les xarxes socials, que ja sabem que ho amplifiquen tot absurdament. I ara allí són les 4 de la tarda, ara t'ho explico tot això, són les 4 de la tarda, o sigui que ho trobarem, home, jo diria que bastant animat, perquè diguem-ne que allà és una zona bastant turística, de bastant trànsit, vull dir que jo em sembla que estarem ben a gust.
Perfecte.
Estàs a punt?
Som-hi,
ja?
som-hi.
Doncs apa, som-hi.
Però què és això?
Xivert!
Xavi?
Però és bèstia això, eh? Oi.
Què passa?
Però acosta't, perquè aquesta gent se'ns volen emportar per davant. No, escolti. No, són molt... Bueno, noi. No, són... A veure, són estupendos, no xoquen amb tu, però és una autèntica xama, això, Bueno.
Jo em sento una mica com el Bill Murray a Lost in Translation, no?
Sí.
És aquesta idea, Vull dir que...
Mira, aquella et saluda, Has de baixar una mica el cap.
A veure, d'acord que el Via Lliure és un programa mundialment famós,
no
ens passem,
crec.
No, Kim. No, he's a celebrity.
No, celebrity.
Però en Barcelona.
Va, tira, deixa-la estar. És que, a més, fan gestos que no acabo de saber interpretar, saps?
No, bueno, clar, és que aquí el tema cultural sembla que no, però el tema cultural és molt important
Vull dir que, d'acord,
ui, sí, estem en una època globalitzadora, però, noi, aquí entendre les senyals i, sobretot, els matisos d'aquesta cultura tan mil·lenària, ostres, certament és complicat, i més per un occidental, Mira, ens trobem en aquesta gran avinguda, plena de cartells, ja veus, llumetes, perquè els nostres oients una mica se n'adonin, Llumetes, marques comercials, aquesta idea gairebé arquetípica, d'alguna de les grans... carrers o grans avingudes del Japó. És una zona, com deia, bastant turística. A veure, espera, on estava això? Sí, mira, aquesta façana d'aquí, bueno, estan, evidentment, amb caràcters que no entenem,
sí.
Però aquí són els magatzems Takeimiasha,
sí.
Que ara és un
llums
gran
de neó,
complex, però, a veure, tenen gairebé 200 anys, hosti, aquests magatzems, No l'edifici, sinó l'empresa,
Sí.
Van ser fundats l'any 1831 per un emprenedor que va començar a vendre kimonos i que avui és una gran multinacional on hi treballen més de 7.000 persones.
Sí, hosti, déu-n'hi-do,
7.000.
I per què? I què hi fem aquí, per cert? Que t'ho he preguntat, doncs, ja, crec, dos cops i m'has dit, sí, ja t'ho explico, sí. I tal.
Resulta que les passades festes de Nadal i des de fa anys és tradició que en aquests grans magatzems facin uns pastissos de nata i de maduixes que tenen molt d'èxit. A veure, no tenen res d'especial, Vull dir, és un típic pastís elaborat amb pasta de brioix, molta nata, i que està coronat per el seu element més característic, que són maduixes.
Ahà, o sigui, això ha de ser bo de nassos,
Sí. No, i aquest any se n'havien encarregat 2.900, però es veu que a l'hora de servir-los, 800 d'aquests 2.900, és a dir, gairebé una tercera part, van arribar al seu lloc de destí aixafats.
Oh!
El xef supervisor, que s'havia passat un any, segons diu, un any per posar-los a punt amb la seva creació, es va mostrar, evidentment, terriblement decebut, no es va fer l'araquiri, però poc li va faltar, es veu que en el seu moment ja van dir que mirarien de veure com gestiona les reclamacions, però, clar, el que no hauria de passar de ser, doncs, que sigui una desafortunada anècdota, sense cap mena d'importància, més enllà del petit trasbals empresarial, es va acabar viralitzant per les xarxes socials, a convertint-se, atenció, en la notícia més llegida del dia als mitjans japonesos. Més enllà de demostrar la poca feina d'alguns amb el tema de les xarxes i de les poques notícies que, evidentment, hi devia haver, aquesta anècdota ens proporciona el punt de partida per un nou basar de les sorpreses, el que fa el 334, que dedicarem a un dels elements d'aquests pastissos. Avui, doncs, la lletra M. La M de maduixa.
Thank you. Què, a tu t'agraden les maduixes o no, Berlegui?
Molt, molt, moltíssim. Sobretot les maduixes amb nata. Però diguem-ne que és un postre com molt contundent i m'haig de reprimir sovint, però m'agraden molt les maduixes amb nata. I a tu? Tu ets de maduixes també o no?
Sí, boníssimes, sí? Home. És veritat que depèn de les que trobes, perquè a vegades vas al mercat i potser en determinades èpoques de l'any no hauries d'anar-hi a buscar-les, però quan trobes una maduixa bona, Berlegui...
Sí, sí, sí. A més, a mi m'agraden ni les més petites ni les més grans, vull dir que, però les que són així de mida mitjana són certament extraordinàries, a més, tan gustoses, sensuals...
Saps què sentia l'altre dia el cuiner aquest que viu als Estats Units, no me'n recordo el...
Ah, sí, home,
el José Andrés. El
solidari. Sí, el solidari, no?
Sí, exacte, el que té el World Central Kitchen.
Correcte.
Que pela les maduixes.
Què dius? Home, no...
No, no, jo...
Que pelen les maduixes. Treuen les llavors,
entenc que deu passar-hi una mica de ganivet i diu, no sabeu el plaer que és això. No sé si era conya o deien conya o no.
Però a veure, el plaer, a veure, quin el plaer que és? És pelar-les o llavors menjar-se-les?
El del contacte dels llavis amb la superfície carnosa de la maduixa sense aquella capa externa.
Va, Xavi, que estem en horari protegit ja, eh?
Jo ho provaré un dia, a veure què. Ja explicaré, a veure què. A veure què.
Va, ja que parlem de maduixes...
T'has posat nerviós, veure-la aquí.
Home, és que, a veure, Xavi, és que, a veure, que estem a quarts de vuit del matí, eh?
Estem parlant d'unes maduixes, eh?
Que estem parlant de maduixes,
És veritat que hi ha gent que diu que són afrodisíaques, però tampoc no cal que entrem en detalls.
Ja hi entrarem, això, eh? Ai, va, és curiós com les fruites que han passat pel basar, perquè aquí han passat unes quantes fruites, han passat pomes, han passat taronges, han passat tomàquets, tot i que la distinció entre fruita i hortalissa amb el tema del tomàquet, diguem, no està massa clara. Però, clar, estan carregats d'història i de simbologia, i el mateix passa, evidentment, amb aquest gènere, diguem, de plantes herbàcies perennes, esturroníferes, de fulles trifoliades, a flors blanques i fruits en núcula. Consumides des d'abans de la nostra era, els antics romans ja coneixien les seves propietats diurètiques i astringents, però també per alleugerir artritis i les verius. Antigament, de fet, es creia que si una dona embarassada portava damunt seu una bosseta amb fulles de maduixera, aquestes alleugerien les molèsties de la gestació.
Deixa'm.
Qui també creia en les propietats medicinals de les maduixes va ser una dama de l'alta aristocràcia espanyola, de vida atzarosa i apassionant, que es va casar amb un revolucionari francès, Teresa Cabarrús.
A veure, així d'entrada, un aristòcrata casat amb un revolucionari francès, d'entrada no sembla que hagi d'acabar bé, eh?
Sí, sí, doncs acaba bé, perquè de fet és curiós, la història ens brinda els grans personatges, ara que, per exemple, s'ha estrenat fa poques setmanes aquest Napoleó d'en Ridley Scott i que hem pogut veure, què sé jo, a Robespierre, a Maria Antonieta, a Josefina, és a dir, aquests grans personatges que més o menys, qui més comença, tothom li sona, però llavors hi ha aquells personatges secundaris que estan com d'amagatotis a la història i que poden tenir vides també absolutament apassionants, com aquesta aristòcrata que va néixer a Carabanchel, a Madrid, l'any del senyor del 1773, i que va ser una dona molt culta, aquesta Teresa Cabarrús, que dominava diversos idiomes i que estimava les arts. De ben joveneta la van enviar a França per completar la seva educació i quan no tenia ni 20 anys, la Revolució Francesa la va enxampar a Bordeus. Es va casar llavors, no em demanis en quines circumstàncies, i com van ser que es van enamorar, però es va casar amb un tio que era l'encarregat de guillotinar nobles.
Oi!
Un tal Jean-Lambert Alien.
Ai.
Però per la seva intercessió i segurament per l'astúcia de la nostra estimada Teresa, doncs va poder salvar moltes vides. Moltes vides que estaven ja condemnades a caure amb el fil de la guillotina i gràcies a ella es van poder salvar. Acabada la revolució es va separar, va formar part de la cort de Napoleó, es va tornar a casar amb un noble, el comte de Caraman, i va viure fins als 61 anys de manera ben discreta, convertida en una dama molt estimada i molt respectada.
Carai.
I diem tot això perquè la Teresa Cabarrús es deia que una de les seves aficions màximes preferides era banyar-se amb suc de maduixa.
Ai,
per això s'utilitzaven 10 quilos d'aquesta fruita per fer-se un bon
10
bany.
10 quilos. Mira, és que ara és el que estava pensant. La maduixa, que tampoc no treu tant de líquid, perquè a no ser que hi hagi maduixes molt grans, n'has de necessitar molta per fer-te un bany, 10 quilos?
A no ser que... Sí, 10 quilos.
Home, no sé
a no ser
si
que
donant,
les deixis... No, les deixes madurar durant 3 setmanes, tu no pateixis, que
ja
et pot fer un bon
sol.
Bany, però llavors t'has de fer un altre bany,
Vull dir que... Sí. Bueno, no sé, potser sí que es necessiten 10 quilos, mira, no ho sé.
Jo no ho acabo de veure, la veritat,
Semblen poques, oi?
Però bé, Bé, és que hi ha el propi bany de maduixes, jo és que no veig...
No, okay, no,
però,
no,
escolta,
no, en absolut, no, no.
Sí? Va, però més enllà de les seves
publicitats... A més que devia acabar, sí, com aquella festa de la tomatina.
Saps? Ah, sí.
Que queden tots vermells.
No massa bé, no massa bé.
Però bé.
Més enllà de les seves propietats, associem les maduixes, evidentment, a l'amor.
Ara estava pensant que efectivament has de tenir la roba lluny, si t'has de banyar amb maduixa, perquè la taca de maduixa no marxa ni per atràs.
Bueno, jo que acostumo a tocar-me per tot arreu, vull dir que imagina't. En fi...
Poder afrodisíac.
Sí, sí, sí. A veure, jo diré que abans ja més o menys ja ho he insinuat, però potser pel seu magnífic color vermell. Mira quin vermell més maco que té el de la maduixa, just en el seu punt de maduresa, O poder per la seva forma de cor, o perquè es poden menjar senceres amb tota la càrrega eròtica que això comporta, les maduixes sempre s'han considerat el fruit per excel·lència de l'amor, de la passió i de l'erotisme. En alguns llocs de França, per exemple, s'acostumaven a servir com a afrodisíac als recent casats. Allò de dir, bueno, va, anem a animar la cosa,
Sí.
A la mitologia grega es diu que quan Venus, la deessa de l'amor, va perdre el seu estimat Adonis, les seves llàgrimes, quan van caure a terra, es van convertir en maduixes. Tot i que en algunes versions es parla de roses i en algunes altres d'anèmones, plantes totes elles que anuncien la primavera. I malgrat aquesta equiparació de la maduixa amb l'amor i l'erotisme, també està relacionada amb la puresa, la innocència i la passió de Jesús.
Està vinculat a la passió de Jesús?
Sí, és una cosa com bastant, si més no, estranya, perquè tot i que a la Bíblia no hi ha referències a les maduixes, tradicionalment s'ha cregut que era un dels fruits de l'Edèn, és a dir, del paradís terrenal, no? I això es pot veure en pintures com el Jardí de les Delícies, d'en Bosco, que aquí hem comentat en diverses ocasions. Es creu que això, aquesta equiparació, diguem-ne, de la maduixa al Jardí de l'Edèn és degut a que en un paratge de les Metamorfosis d'Ovidi es parla de l'edat d'or, que no deixa de ser una mica l'equivalent profà del paradís d'Adam i Eva, és a dir, una època feliç on l'home s'alimentava dels fruits que apareixien espontàniament, com ho són, evidentment, les maduixes. I com que és un fruit que creix a la primavera, l'època en què té lloc l'Anunciació i la corresponent encarnació de Crist, s'ha associat la maduixa també a Crist. Les fulles tripartites han representat la Trinitat, la seva flor blanca, la imatge de la innocència, i el color vermell ens remet no només a l'erotisme, sinó també a la sang de la passió, fins al punt que en diverses pintures renaixentistes s'hi poden veure maduixes en representacions de la crucifixió o el descendiment de la creu. I sense moure's del Renaixement, marxem a l'Anglaterra isabelina.
Per què aquesta Anglaterra isabelina en una altra època?
Doncs mira, perquè allà és on ens trobem a un dels grans colossos del teatre universal, que ja saps que és una de les meves grans debilitats, William Shakespeare, que menciona les maduixes com a símbol d'amor i la temptació amorosa en una de les seves comèdies més sensuals, que és El somni d'una nit d'estiu. Però també no oblidem a un dels seus drames més potents, Otelo, el Moro de Venècia, on el gelós militar li lliura la seva tendra esposa, la Càndida d'Estèmona, un mocador brodat amb maduixes, símbol del seu amor i també prova de la seva inexistent infidelitat per les perverses maquinacions, evidentment, de l'envejós Iago. Però també a l'Anglaterra del segle XVI és quan trobem l'origen d'una de les postres més delicioses, les maduixes amb nata.
Ai, ai, ai. Aquesta és una dels teus postres preferits, oi que sí?
A veure, diguem-ne que no és cap mèrit perquè tinc molts postres preferits, jo. és el que té ser tall de miner, no?
Però sí, sí. Em portaràs al lloc d'origen de les maduixes amb nata?
Doncs sí.
O el que es creu, en tot cas la llegenda diu...
El que es creu, perquè quan les històries són, diguem-ne, quan les històries són massa entretingudes i aquest punt inverosímils, és quan dius, bé, segur que això no van ser veritat, Però, escolta, com que no tenim la versió real, doncs, escolta, conformem-nos mentrestant amb la versió, diguem-ne, més o menys literària, Si tornem, com deia, a l'Anglaterra del segle XVII, uns quants anys abans a Shakespeare, a l'inici dels esplendorosos anys de regnat d'Enric VIII, és a dir, el pare de l'Elisabet, i ens trobem amb la figura d'un amic seu, en Thomas Wolsey, que va acabar sent arcabisbe, cardenal i lord canciller d'aquest rei. El que ens interessa d'aquest purprat, però, és que va ser el primer en combinar aquestes postres que ha arribat fins als nostres dies, com són les maduixes amb nata. Es diu que les maduixes amb nata es van convertir en un símbol de germanament entre les classes més humils, entre la llet i els seus derivats, que era alimentació de gent pobra, per tant, aquí deriva la nata, i les més benestants, que eren les consumidores de maduixes, perquè no oblidem que eren importades de les colònies americanes, és a dir, les maduixes venien d'Amèrica.
Clar. O sigui, era un producte de luxe contra la cosa més bàsica, que és un derivat de la llet.
Correcte. Sembla que la feliç combinació la va presentar en un banquet que va tenir lloc l'any del senyor del 1509, quan el monarca Enric VIII va anar a disputar un dels seus partits de tennis, els que, com tothom més o menys sap si és aficionat a la història, n'era molt, molt aficionat. I parlant de tennis i de maduixes amb nata, no oblidem que estan presents en un conegudíssim torneig esportiu, també anglès, Wimbledon.
No sabia que a Wimbledon hi ha maduixes amb nat. Ara mateix no sé. Que, segur que és una part important de la tradició. Tu que
molt,
el tennis,
molt important.
Que el tennis no sé si per tu és important, també, o com a la resta dels esports no ho portes gaire controlat.
T'haig de confessar que no tinc el... No, és que ara diré... No,
ja has jugat algun cop?
No, res. Si no ho veig, o sigui, si no ho veig, o el veig, diguem, per fer la migdiada, com pretens que jo, que la meva psicomotricitat...
Calça curta i raqueta amb mà...
No, tu sí que ets, tu deus ser aficionat.
No. A veure, a mi m'agrada, segons com m'agrada veure-ho, hi ha partits que se'n fan massa llargs, però jugar-hi no hi he jugat més que fent el tonto. Però no em faria res, jugar-hi algun dia. Em sembla un esport ben entretingut. Sí.
Hosti, jo.
Tu no,
Vull dir, seria molt humiliant per mi, Per la meva forma física seria...
Per mi també, però vaja. Wimbledon, amb Wimbledon.
Sí. Anem a Wimbledon. A veure, recordem, Wimbledon és el torneig de tennis, a veure, més antic del món i segurament un dels més famosos,
Un gran slam, que diuen.
Això mateix. Va començar el 1877. O sigui, els anglesos, amb això la tradició, són certament extraordinaris, 1877. Té lloc sempre els mesos de juny i de juliol i està envoltat de tradicions, com no podia ser de cap altra manera. És l'única competició amb un estricte codi de vestimenta. Sempre, sempre, sempre blanca. Els tenistes homes els anomena només pel seu cognom, mentre que les tenistes dones ho fan per Miss o Missis. I des de la primera edició, ja constància que el menjar oficial de la competició són maduixes amb nata, que es recullen mentre se celebra el torneig diàriament a les 4 del matí per ser consumides el mateix dia. I a veure, poca broma, perquè es calcula que en tot el torneig se'n mengen 2 milions de maduixes, que venen a ser 35 tones.
35 tones? Això dona per uns quants banys, de la senyora Cabarrús. 35 tones?
Escolta,
noi,
però jo no... A veure, és d'aquelles coses que... clar, la gent o estàs pel tennis o estàs per les maduixes, ¿vale? Però aquesta associació, diguem-ne, de que... I no és un... Ja veiem, vull dir que no és una menja, diguem-ne, secundària, Vull dir, forma part indissoluble, per entendre'ns, d'aquest torneig. Clar, evidentment, per cultivar tanta maduixa, home, es necessiten grans extensions de terreny. Va, i ja que parlem de camps de maduixes...
Oh. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry. Ai, senyor, això és el més modern que es pot permetre el Beurlegui, que he de dir que és a veure, que és bastant... Vull dir, hi haurà tota una generació que diu, bueno, els Beatles antics i tal, i és veritat, tenen moltes dècades, jo que deu tenir 50 o 60 anys.
50 bastants.
Però, bueno, la música dels Beatles continua sent moderna en molts aspectes, per tant, ho acceptem, no?
hi ha músiques, com en tot en l'art, hi ha músiques del moment i músiques de tot moment. I els Beatles, com tants altres grups més o menys contemporanis, els Rollings, et podràs més o menys estar aficionat, però diguem-ne que han transcendit l'època en què van viure per a convertir-se ja en referents, ja no només musicals, sinó, evidentment, culturals del segle XX, no?
Sí.
I aquí tenim, doncs, aquesta, Strawberry Fields Forever, és a dir, Els camps de maduixes per sempre, que són una de les cançons més cèlebres dels Beatles, composta per John Lennon i publicada l'any 1967. El nom de la cançó fa referència a un orfenat del mateix nom que estava situat prop de la casa on vivia Lennon a Liverpool i d'on petit, per entendre'ns, hi jugava. La cançó, no cal dir-ho, ha estat versionada per molts artistes, Noel Gallagher, els Bee Gees, Cyndi Lauper, entre molts altres, i ha sortit en diverses pel·lícules, la més destacada de les quals possiblement sigui Across the Universe.
Fantàstica.
Que fa uns quants anyets i que recuperava algunes de les cançons dels Beatles.
És una pel·lícula que a mi personalment em va encantar. He de dir que no sé què tal aguanta amb el temps, però és una d'aquelles pel·lícules que al final... Hi va haver com una època, no sé si ho recordes, que es van agafar com grups de música i anem a construir un relat al voltant de la seva trajectòria. El Mamma Mia, per exemple, d'Ava, que ja és veritat que és un musical, no sé si vist primer la pel·li... No, primer el musical i després la pel·li, em sembla. L'estela que va deixar això, suposo que tot l'èxit de Mamma Mia... No sé si el Mamma Mia es previa a Cross the Universe, però vaja...
No, jo diria que és posterior,
És posterior.
Però vaja, tampoc no n'estic segur,
Però, són per la mateixa època, diria, De l'inici dels 2000. Va generar que hi haguessin una sèrie de... Allò que passa, que tothom escopia tothom, i comences a crear històries en base a les lletres de les cançons. Jo he de dir que Across the Universe és una d'aquelles pel·lícules que, anant-la a veure, vaig gaudir com una... com un enano, que en diuen. Jim Sturgess estava estupendo. L'actriu, no recordo com es deia, però els que feien de parella, i el moment Strawberry Fields Forever era estupendo, també. O sigui, que hi ha moments excelsos d'aquella pel·lícula, si la voleu recuperar.
Perquè a vegades hi ha pel·lícules que només les cançons són el pretext i l'interès de la pel·lícula només rau a veure quan surt la cançó que ens agrada més, però aquí no, aquí hi havia un argument mal treballat, hi havia una història que era consistent per entendre'ns.
Sí.
I ja que estem en cinema, doncs va, una gran, grandiosa pel·lícula amb maduixes.
Puede,
Barni ville gå ur ett tag och sträcka på benen. De är där borta.
Det regnar ju fortfarande.
Jag talade om vad det var för en dag idag och så insisterade de på att få hylla dig.
Herregud.
Har du sovit gott?
Ja, men jag har drömt. Kan du tänka dig den sista månaden har jag haft de besynligaste drömmar.
Aquí ha semblat que digués síndria, imagina't.
No. I no hem posat tampoc la bobina al revés,
No,
vull dir que no és allò que digues.
Suec, això, no?
S'han equivocat. No. Sí, efectivament. Caram, Xavi, ostres, la teva...
No, home, perquè intuïa que la pel·lícula que posaràs, perquè, clar, si hem de parlar de maduixes i de cine, hi ha una pel·li bàsica.
Correcte. Doncs hem de parlar de la magnífica Fresa Salvaje, és una de les obres mestres del director suec Ingmar Bergman, rodada l'any 1957, amb el també director Victor Sjöström com a protagonista, aquí en la seva darrera aparició al cinema. Compta també amb Vivi Anderson, l'Ingrid Tulin i el Max von Sydow. Ja saps, un dels actors a qui vas entrevistar, que sempre t'ho dic, vas entrevistar aquí.
Quina enveja que em tens, per haver entrevistat a Max von Sydow.
Sí.
Crec que no vam parlar de Fresa Salvajes, diria.
Ja m'ho imagino. Perquè, de fet, aquí el gran protagonista és Victor Sjöström. I és una pel·lícula, jo diria que és la meva preferida d'en Bergman. Fins i tot per damunt del Setè Segell, que és una també de les meves debilitats. Aquí és una extraordinària reflexió sobre la vida, l'amor, l'existència humana, a la història d'un vell professor que ha de rebre un premi i en el viatge que ha d'emprendre s'aturarà una casa on va viure la seva infantesa i en un jardí on suposem que hi havia, doncs això, aquestes maduixes silvestres. Per aquell qui la vulgui repassar, i tingui un bon dia, No és un dia, o sigui, no és una pel·lícula d'aquelles per veure un dia especialment depressiu i per veure aquests dies, diguem-ne, d'inici de retorn a la feina, no és massa aconsellable. Però aquell qui vulgui ser...
Que t'anava a dir que diuen que demà és el Blue Monday, que és el dia més trist de l'any, o sigui, que no sé si Fresas Salvajes hauria d'estar en les vostres oracions demà, però vaja.
Però vaja, per qui vulgui ser valent, la podeu trobar a Filmin, entre d'altres plataformes.
En canvi, podeu veure Across the Universe o, fins i tot, Mamma Mia, ara que l'hem citat, mira, ara em confirma el Blai. Across the Universe, any 2007, Mamma Mia, any 2008. O sigui, que estaven allà.
Doncs em pensava que era la Mamma Mia vindria molt més tard, Com a mínim dos o tres anys més tard, O sigui, l'any següent,
L'any següent, sí.
2007, a l'Across the Universe?
2007, ja han passat uns dies, ja. Quin desastre. Tu la vas veure al cine o no?
Sí, sí, clar, evidentment.
Fantàstic.
Clar, sí, sí, sí,
amb la història ara, del, la guerra del Vietnam de fons, bueno, en fi, una història que està molt ben parida, la veritat. Si la voleu recuperar, aneu-la buscant, ara no sé si està a plataforma, suposo que sí. Bé, Orlegui, és el primer basar de, per mi, del 2024, sí. Per tant, molt ben retrobat, i ens retrobem igualment. També de nou diumenge de la setmana que ve.
Que vagi tot
una abraçada, menja't alguna maduixa quan puguis.
Adéu-siau.